Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal de nou? 3 minutets sobre les 5, és dijous, meitat de la setmana, i avui és el dia escolar de la pau i la no violència, i també, ho hem dit abans, el dia mundial del croissant. Que bons! Quin gran invent de França, juntament amb la guillotina... Bé, el 1948 va morir assassinat Mahatma Gandhi a Nova Delhi, a la Índia, pels trets d'un fanàtic hinduista anomenat Naturam Godse. Per això avui és el dia escolar de la pau i de la no violència. Un 30 de gener del 1969, els Beatles, la grandíssima banda britànica de rock, van fer el seu últim concert al terrat d'Apple Records, de la seva discogràfica a Londres. El concert va durar uns 40 minuts i va ser suspès per la policia perquè els empresaris de Savile Row deien que s'estava juntant molta gent i allò, doncs, molestava a la normalitat britànica. Els Beatles volien ser arrestats, però finalment no ho van aconseguir. El 1972 van succeir els fets tràgics del Diumenge Sagnant a Derry, a Irlanda del Nord, en el qual l'exèrcit britànic va disparar contra una manifestació pels drets civils. Van morir 14 manifestants i més de 14 van resultar ferits. El Sunday Bloody Sunday. I el 2003, a Bèlgica, es legalitza el matrimoni entre persones del mateix sexe. Tal dia com avui, ens van deixar Carles I d'Anglaterra, el van decapitar, Ferdinand Porsche, ja ho saben, es pronuncia Porsche i no Porsche, o Alfonso de Borbón, que va perdre el cap en un accident d'esquí. Mira, avui és qüestió de perdre's el cap. I si es troben pel carrer a l'actor Gene Hackman, el músic Phil Collins, a l'actor Christian Bale,
soy Batman,
a Carlos Latre o al rei Felip, els poden felicitar, que avui fan anys. Som... Bueno, no sé si es trobaran pel carrer el rei Felip. A Carlos Latre és molt més possible. Som Carrer Major i cada dia és una festa amb nosaltres. És a dir, amb Ràdio La Selva del Camp, Ràdio Montblanc, Ràdio Hospitalet de l'Infant, la nova Ràdio de Reus, Ràdio Ciutat de Tarragona i Baix Camp Ràdio. Cada dia de 4 a 6, entreteniment i informació del Camp de Tarragona. Seguim!
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
I ara, amics i enigmes, anem cap als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, on aquest cap de setmana torna el programa més gamberro, esbojarrat i irreverent de l'emissora. Estem parlant de les golfes i el company Eric Rosique està amb els seus integrants. Pobre Eric. Eric, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni. Avui estic a l'estudi, al plató, on es grava les golfes, on aquest cap de setmana doncs, ja arrenca el programa d'entreteniment de Ràdio Ciutat de Tarragona, el late night radiofònic de la nostra ràdio, i que també presentem amb els seus convidats, amb els seus protagonistes. Primer, saludo al conductor del programa, l'Adrià Requesens. Adrià, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs amb moltes ganes ja de que arribi aquest dissabte.
I tant,
setmana,
amb aquesta estrena.
Amb aquesta quarta temporada.
Quarta temporada d'estrena i amb els col·laboradors habituals, amb la Odissea Onassis. Odissea, com
molt
estàs?
Bona tarda, molt bé. Molt
contenta.
Encantada de volver aquí ja a nostra casa. Como se dice que Televisión Española es la casa d'algunos, pues nuestra casa es Radio Ciutat.
I tant. Zafiro, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bé, molt encantada d'estar aquí. Home, a Tarragona ja tenia ganes de golferio,
home,
eh? Ja tenia ganes de golferio, ja tocava. Estem encantades de tornar, carinyo.
I tant, i tant. I Radio Ciutat encantats de poder estrenar aquesta quarta temporada. Adri, explica'ns una mica aquestes sorpreses que ens espera aquest cap de setmana per ja fent aquest primer tast del que serà les golfes al primer programa.
Bueno, no volem desvetllar molt, però com podeu veure una mica els que ens segueixin seguint des de l'emissió en vídeo també, doncs comencem amb la prèvia del Carnaval, perquè aquí a Ràdio Ciutat ja des de fa més de 8 anys que apostem molt pel Carnaval i llavors pues, arrencarem tot amb aquest, tota aquesta prèvia. Podem avançar que tindrem doncs, els Reis del Carnaval, que són els màxims representants doncs, de totes les comparses en aquest primer programa d'aquesta quarta temporada. I bueno, el que fem ara és aterrar ja els caps de setmana. El que farem és acaparar les nits del cap de setmana amb els nostres continguts, cada setmana un de diferent. Tenim el sofà, el carrer, la taula golfa, on estan les nostres divas.
I tant, i elles que no han parat, no heu parat. Odissea, Zafiro...
Jo tinc un mal de peus, no carinyo. Ui, quin mal de peus que tinc.
Estamos en el dólar.
Bueno, jo cada setmana veig que tenen un bolo, no paren.
No parem,
el travestisme encara és una professió
precària.
És precària, encara ho és, encara no podem viure d'això, però estem molt contentes. Sí,
la veritat és que després de que vam acabar aquí a les golfes, és que, modestia a part, és que no hemos parado.
No, és veritat. Mm-hmm.
No, i tant. I a més això, no? Aquests mesos d'estiu, amb molts bolos, moltes coses, el Pride també que va
des
ser... El...
Des del Pride...
Sí. Ha sigut un boom increïble.
No sap el que
ha estat una meravella. Quina meravella ha estat. Estem contentíssimes de que Tarragona ens hagi acollit d'aquesta manera, que sí, que ja era hora que se'ls reconeguessin. Home...
I que no podem salir a la calle,
Per
la Rambla
demanant moltes fotos.
Sí, autògrafos i servicios i tot.
I encara els cobra vostè, Zafiro?
Jo ara ja... M'agrada, ja no ho cobro. Ara ja ho faig per gaudir-ho.
I tant. Adri, també explica una mica el format, per aquella gent que, evidentment, no coneguin les golfes, però que vaja, serà poca gent, perquè molta gent sap d'aquesta casa que és les golfes i Tarragona també. Quins són els continguts, no? Es mantenen aquests continguts, aquest contingut setmanal, i desglossar-ho a poc a poc, el que és el sofà, la taula golfa.
Doncs sí, seguirem apostant pel sofà, que ja sabeu que sempre tenim un personatge on fa una mica de repàs, d'aquella forma una mica no satírica, punyent, crítica, doncs de l'actualitat local, de la ciutat, amb els diversos personatges, les diverses rèpliques, sobretot de la vessant política. Després tenim el carrer, amb els reportatges en els llocs més rellevants de la ciutat, on també enviem un dels nostres personatges. I després doncs, tenim la taula golfa, que cada setmana tenim un contingut diferent, diversos convidats, els diversos col·laboradors. I bueno, aquí ja sabeu que tenim les cartes golfes, bromes telefòniques, bueno, un no parar de jocs i de concursos.
De què teniu més ganes? De posar en cartes i preguntes a aquests polítics que a vegades han vingut la temporada passada, recordem, va venir l'alcalde, van venir personalitats que van passar per les golfes i que vaja, va ser una temporada també molt especial.
He de dir que ja no estic enamorado del Rubén. Yo ya paso total, por lo cual para mí no está bienvenido.
Ah, entonces,
los demás, ahora estoy fijo.
Si no el vols per tu, me'l quedo per mi.
Però no, no, reina,
jo trobo que seria molt bona política, jo, Estic per posar-me a la política.
Vas muy rojo, vas muy...
Oh, molt socialista.
La Martorell.
Mira. Dragueada. Jo tinc ganes dels convidats, perquè com mai sabem què ens depara el futur, doncs és molt agradable conèixer gent, veu els polítics que són molt propers a nosaltres i no sé, jo dels convidats.
La veritat és que sí. I a mi el que més m'agrada de la taula golfa és que hi ha política, hi ha cultura, perquè també venen molts artistes a presentar els seus treballs. Vull dir que, senyores i senyors, la taula golfa, les golfes, una meravella! És que no ho haurien de canviar de canal, no ho haurien de canviar.
I no tenim a la companya Sheila Micó, però també d'aquelles bromes telefòniques que també hem tingut cada història...
Que bé se li donen,
Una professional, la Sheila, de la broma telefònica, déu-n'hi-do.
La Sheila, que continuarà, doncs, amb el seu llegat, no, d'animalista, doncs evitar aquest l'abandonament animal, com sempre amb la seva associació, la Revolució Empata.
I també, Adri, pels nostres companys del carrer Major, no, també explica que és un format multimèdia, és a dir, tant a xarxes socials que té i que hi ha formats de vídeos de TikTok, vull dir que és un contingut multimèdia molt potent, perquè no només és fer el programa, fer tertúlia, sinó que també s'introdueixen continguts de vídeo molt potents.
Si al final és estar a l'última, avui dia doncs, la plataforma, doncs, a les xarxes socials els hem d'aprofitar totes les que hi hagi. De fet, estem també a TikTok perquè ens dirigim també a un públic molt, molt jove també i hem fet fins i tot alguns trens.
Farem més trens? Si heu pensat en algun tren...
Bueno, jo vaig fer un que es va fer viral, Allò es va fer viral, aquell tren, Déu-n'hi-do. Vaig sortir amb nòvio i tot, Amb nòvio i tot vaig sortir.
Sí. Adri, doncs també preguntar-te això, no? D'aquesta quarta temporada de les golfes, que sigui, no? També aquesta reivindicació, també, perquè les golfes s'ha convertit en la reivindicació LGTBIQ+, a més amb el Pride, que va ser el gran bolo de la temporada. Una mica amb aquesta perspectiva podem avançar alguna cosa d'intentar fer aquestes coses, si ho podem avançar, no? De fer aquest tipus de bolos que són importants també.
Doncs sí, amb el programa volem posicionar-nos amb el col·lectiu. De fet, com dèiem, doncs amb el Pride ja vam tocar molt l'àmbit i també elles dos també van fer un
podcast
previ, el podcast del Pride,
éxito.
On vam tractar moltes realitats diverses i vam aprendre molt. I doncs amb la taula golfa també volem seguir indagant en aquest camp.
Mm-hmm. Al final jo trobo que a la taula golfa no hi ha tabús. I això és, la societat no ha de tenir tabús. Ha de parlar de totes les coses amb naturalitat i sense por. I aquí ho fem. I aquí ho fem.
És una taula golfa i diversa.
Exacte.
I tant. A més, això, no? El podcast, vosaltres dues que ho vau fer, doncs, en què us vau quedar? Perquè van haver tants àmbits, clar, van haver tantes personalitats que després també van venir a la festa del Pride, d'aquelles històries, també va venir la Veneno, que suposo que també va ser un moment important, també.
Per nosaltres, jo crec que va ser màgic.
Va ser una experiència única, o sigui, mai.
No podrem estar mai prou agraïdes... de que aquesta casa confiés en nosaltres dues, sí, per fer aquella meravella de podcast que va posicionar Tarragona amb el Pride al món, dins del col·lectiu. Va ser espectacular. Jo em quedaria potser amb les entrevistes, que van ser tan maques. Aquests casos, aquelles experiències personals, me'n recordo d'aquella mare que explicava el cas de la seva, filla trans. Va ser tan màgic, tan bonic escoltar la seva experiència i donar veu amb ella, com a tantes altres famílies, no? Sí. Com ella. Per mi va ser aquesta plataforma per fer-nos visibles.
Jo també, jo crec que em quedaria en les entrevistes perquè sobretot vam desvirtualitzar molta gent que teníem idealitzada i idolatrada, no? Com per exemple la Prohibida, Maria Dília, gent que porta molts anys de carrera, drag, i que els puguem conèixer, perquè després es van conèixer i entrevistar i tot, i veure tants punts de vista, conèixer tanta gent, tantes realitats, tanta gent i també... treure molt estigma de molts temes que eren tabú, que la gent no coneixia. Jo em quedo amb això.
I jo ho diria, a més, i segur que l'Odissea està molt d'acord amb mi, que el Bright va unir-nos a tu, a mi, i a la Ballatella Versace, que des d'aquí li enviem un petó enorme a la nostra germana, que hem fet un tàndem totes tres. Som la Trini Drac, vull dir, va ser meravellós.
Es va unir molt.
Hombre, la portarem a la taula.
Hombre,
Ballatella, carinyo, ja està trigant.
I és més de noche.
El Pride estava convidada, no va poder vindre, sí que va passar a saludar-nos, però està convidadíssima a la taula golfa i tant.
Es va unir, sobretot, a nosaltres dues.
Ja sí, perquè elles dues van començar una mica amb Riff i Rafe.
Sí, és veritat. Que la Zafira i jo van començar...
Perdona, que encara ens haurem de barallar tu i jo una altra vegada,
La Zafira i jo van començar el mateix dia. O sigui, van començar aquest any, fem 5 anys de drag juntes, que van començar el mateix dia a Constantí.
Correcte.
I aquest any fem 5 anys, que vam fer una fiesta o un algo, no?
Home, hauríem de celebrar per tot lo alto.
I ja en si les golfes ens va unir moltíssim. Perquè...
Val a dir que jo vaig venir a les golfes sense saber... que l'Odissea estava aquí, que si ho arribo a saber, ho vinc, també t'ho dic.
Tampoco, porque yo, esto parecía ya el museo de los 100 años de historia con esta mujer.
Però he de dir que me l'estimo molt, malgrat tot, ens hem fet molt amigues.
Que estem...
El roce hace el cariño.
No parem.
Sí. Doncs ja veus, Toni, la veritat que molts continguts de les golfes, Adri, per anar acabant, doncs... explica'ns una miqueta, també, ja no només la taula golfa que també la tindrem, aquest carnaval també, però una mica el desig d'aquesta temporada de les golfes, una mica el que podrem esperar aquesta temporada.
Doncs seguir atrapant l'atenció i l'interès, no?, de l'audiència, de cada vegada més públic. Com dèiem, doncs, arrencarem amb la prèvia del carnaval, doncs tindrem les diverses comparses, sortirem també a veure els seus assajos, un any més doncs estarem presents al dia del veredicte del concurs de comparses i amb tot plegat doncs seguir avançant amb els diversos continguts i animant a tota la gent doncs que ens segueixi cada cap de setmana i els continguts en el moment que vulgui, perquè com sempre sabeu, doncs tenim aquest servei de ràdio a la carta a www.rctgna.cat/lesgolfes.
Mm-hmm. Odissea Zafiro, un desig per aquesta temporada. Què voleu que passi? Què voleu desitjar als oients de...
Traer menos travestis, porque ya somos muchas. Cariño, que l'any passat esto parecía Drag Race. Aquí cada una travesti diferente cada setmana. Molts capítols i moltes temporades més. I aquesta temporada, no sé, triomfar igual o més que l'anterior.
Sí, jo també. Jo espero que arribi encara a més gent, a més públic, jove, no tan jove, perquè els no tan joves també vivim, eh? I també tenim fogots de tant en tant. Per mi, escampar-los encara molt més, si encara no ho hem fet prou.
Doncs quedem amb aquest desig, ja saps, Toni, a tots els oients també del carrer Major, us animem a seguir aquesta quarta temporada de Les Golfes, que ja arrenca aquest cap de setmana a Ràdio Ciutat de Tarragona. I vinga, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Adéu, bravo, 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 golfes, 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 bravo, 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 ai, les golfes, ai, que bé s'ho passen elles. Adrià Requesens, si us plau, convida'm un dia a la taula golfa, eh? Vull obrir una d'aquelles cartes, d'aquells sobres i dir, vinga, o que truquis al telèfon, no sé, trucar a ma tieta i dir-li, tieta, jo què sé, jo vull participar a la taula golfa. Ai, que estic molt sol, perquè avui l'Antonio Mellado no és els Tonis. Avui me toca fer els Tonis a mi sol. Vinga, som-hi.
Uno, dos, tres, cuatro. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder...
Ay, los Cayetanos, la proliferació d'un univers abundant d'influencers que defensen idees d'extrema dreta coincideix amb la penetració de la dreta radical entre els homes més joves. Un dels llocs on més prolifera l'extrema dreta és a X, abans coneguda com a Twitter. I a més ho fan promocionats pel seu propietari, Elon Musk, que ha rebut crítiques de diversos presidents europeus per les seves ingerències en aquesta xarxa. Hi han perfils ben diferents, amics i amigues, com per exemple el de Wall Street Wolverine, que té 850.000 seguidors a X i a YouTube, que fa la batalla econòmica ultraliberal i amb un discurs anti-immigració i contra l'anomenada ideologia woke, que també el porta a difondre al Wall Street Wolverine, el lobo de Wall Street, notícies falses. També l'acompanyen perfils com un tio blanco hetero, amb 539.000 seguidors a YouTube, centrat en la batalla contra el feminisme. Un valent que va amb la cara tapada. Igual que Roma Gallardo, que té 1,97 milions de seguidors a YouTube. El difusor de vídeos sobre mecànica i tesis extremistes, que també se'l va deixar veure per la Dana al País Valencià, Ángel Gaitán, amb 2,1 milions de seguidors a Instagram i uns 621.000 a YouTube. I d'altres menys centrats en la política, com per exemple Vito Quiles, amb 393.000 seguidors a X, uns 350.000 a Instagram i uns 150.000 a Telegram. Vito Quiles, difusor de notícies falses i que assetja a polítics, a immigrants, per publicar vídeos polèmics, una tasca que també fan d'entre d'altres Bertran Endongo, amb 137.000 seguidors a X, amb un impuls de pseudomitjans com EDATV i Periodista Digital.
Ya tengo la mochila preparada.
Ho cantaven Toreros Muertos fa molts anys. Soy falangista, me voy d'excursió. Creadors de continguts com Molly Hawk, amb 1,25 milions de seguidors a YouTube, també combinen entreteniment amb la defensa de la ideologia ultra, fins i tot en vídeos amb la presència de líders ultras com Santiago Abascal o Albise Pérez. Però no només en Espanya, sinó també hi ha versions catalanes d'ultradreta amb usuaris com Anthony Sánchez, amb uns 15.000, 16.000 seguidors a X, ara simpatitzant i defensor d'Aliança Catalana després d'haver trencat amb Junts, i altres comunicadors com Arnau Borràs, director de E-Notícies, amb uns 2.500 seguidors a X, centrat en deslegitimar a l'esquerra, o el Sergi Maranya, amb uns 43.000 seguidors a X, expresentador de 8TV i molt proper a la Sílvia Orriols. El 70,6% dels votants de Vox són homes i bona part són joves. Un de cada tres votants de Vox té menys de 35 anys. Se acabó la fiesta, el partit ultra del Vice Pérez presenta també dades molt similars. Si bé el seu electoral jove és d'un 47%. I si parlem d'Aliança Catalana, el votant és masculí, és més masculí que la mitjana, amb una mitjana d'edat 7 anys més jove que la mitjana d'edat dels votants. En tot cas, el 52% dels votants d'Aliança Catalana eren de Junts i predominen fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Soy falangista, me voy de excursión. L'estratègia comunicativa a xarxes de l'extrema dreta és molt efectiva. I Vox, fins i tot, té al Parlament 3 dels seus 11 diputats en menys de 30 anys que fan servir per connectar amb els més joves. L'extrema dreta s'està colant en els nostres telèfons mòbils i en els telèfons mòbils de la gent jove a cop de fachatuber, que és com se'ls anomena. El 5% dels votants d'entre 18 i 24 anys es posicionen el més a la dreta possible. En una escala d'1 al 10, ells diuen que estan en un 10 a la dreta. Perquè ser de dretes ara mola. Les xarxes socials i els creadors de continguts són la seva principal font d'informació. I això és molt perillós. Els joves espanyols són més de dretes que mai. Parlem d'una generació que normalment no consumeix mitjans generalistes, no llegeix diaris i tampoc veu la televisió. Les xarxes socials són la seva informació i són bíblies, és a dir, un manual on seguir els passos dels referents que no tothom reconeix com a tal. Les celebritats amb les quals més empatitzen són conservadores, catòliques i tenen centenars de milers de seguidors a internet. L'extrema dreta ha vist en aquest còctel d'atributs l'oportunitat perfecta per acolar el seu discurs d'odi i fer-los arribar a l'electoral. Perquè és bueno, bonito i barato. Aquesta taranyina d'influencers i creadors de continguts d'ultradreta mostra el seu dia a dia, el mateix dia que al mateix temps que es posen els seus discursos i valors. Van a missa, van als toros, llancen missatges contra l'amnistia o contra la crisi climàtica, són terraplanistes i l'estratègia funciona. El concepte de fachatubers ve des de lluny i és que l'extrema dreta tradicional ha caminat de la mà d'expressions més clàssiques i violentes. La clau està en el fet que aconsegueixin construir un missatge de que la dreta mola, que siguin molt cool, que uau, que és que mola ser de dretes. Els creadors de continguts vinculen postulats antifeministes, xenòfobs, per donar una sensació de que són gamberros, que mola ser de dretes, enfront del que consideren la dictadura progre, la dictadura d'esquerres i la dictadura woke. Això, lamentablement, té èxit entre els més joves. Vox ha trobat la seva gallina dels ous d'or. L'extrema dreta dirigeix bona part del seu pressupost i dels seus esforços a l'estratègia digital i és que és molt més fàcil i molt més econòmic pagar una campanya a xarxes socials que fer un spot publicitari. Els fatxatubers generen cada vegada més continguts perquè quants més usuaris i més visites tinguin, més diners guanyen. I aquí, com dic sempre, poderoso caballero es don dinero.
Al carrera, al capi casal, hablar valenciano solo en la intimidad, todo es catalán, la VL ni en pintura, viva la libertad de practicar la censura, conseller de cultura, antes asesino.
Amics i amigues, l'extrema dreta, avui l'extrema dreta a xarxes socials, avui els Tonis, un perill que s'ha instal·lat en els telèfons mòbils dels més joves. Nosaltres continuem aquí al carrer Major, a punt d'arribar a 6:15 de la tarda.
Y gotan del apoyo de todo el empresariado, emprendedores de lo que en el franquismo robaron, ese es su electorado y no la clase obrera, y si tienes hambre, claro, te dan de comer bandera.
Vindes una roda que gira sola i tot pot canviar, agafa-la amb força que no se t'escapi, és més fàcil amb tu de la mà. Som el que som, anem on anem, faci calor o tan faci fred, aquí un bon lloc per passar l'hivern. I sona, vull una casa a la muntanya, que toqui el solet i a la terrassa que capi la maca, per estar-hi els dos juntets. Quiero una casa en la muntanya, que toqui el solet i en la terrassa que capi la maca, per estar-hi els dos juntets.
Aire.
He dibuixat un camí perquè et porti al portal, allà on els fanals il·luminen l'entrada. Si vols t'hi pots apropar i ballarem plegats al pati una llum que il·lumina i fa màgia. Sona que sona, que sona fort, sona i ressona a dins del cor. Sona que sona, que sona fort i sona. La vida és una roda que gira sola, tot pot canviar, agafa-la amb força que no se t'escapi, és més fàcil amb tu de la mà. Vull una casa a la muntanya.
És la banda sonora original del Camp de Tarragona que cada dia ens porta el David Fernández. Avui amb Bali 13 presentant-nos el seu disc anomenat En Renou, on podem sentir cançons com la que hem escoltat a primera hora, En Renou, d'altres que ja ha presentat al nostre programa, o aquesta que està sonant ara mateix, que es diu Les Vistes. Bali 13, aquest jove amb música urbana que ha actuat al costat d'artistes com Figaflauas o com Buos o com La Fúmiga, doncs avui aquest jove de Reus és el protagonista de la banda sonora original del Camp de Tarragona. Per cert, amics i amigues, ja he rebut la invitació oficial de part del nostre company Adrià Recasens per anar a golfes. Bravo! 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 Bien, 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 bien! Ara, gràcies, gràcies! Bien, bien, bien. Ara hem de coordinar agendes, a veure com com puc anar jo a golfes el més aviat possible i passar una nit, perquè ara ja saben els caps de setmana, una nit golfa i ben divertida a Ràdio Ciutat de Tarragona amb l'Adrià i companyia. Anem amb la nostra agenda. M'han deixat sol com un mussol. Les noies m'han abandonat. M'han abandonat la Iris, que està malaltona. Avui la Gemma també m'ha deixat. Però sempre hola. Tinc... Hola. Sempre hola. Tinc... Hola. Aquesta veu amiga que m'acompanya.
Oh, jo t'acompanyo, Toni Mateo. Si el que vols és algú que t'ajudi a explicar una mica l'agenda, jo estic aquí per donar-te un cop de mà.
Gràcies, estimat Aleix. Doncs vinga, comencem per... Vinga, va, per Reus, per la nostra ciutat. Per on comencem?
Doncs comencem amb una visita guiada a l'exposició I la festa continua. És una exposició que retrata la Festa Major de Reus, que és una de les celebracions més emblemàtiques de la ciutat. Aquesta exposició posa en relleu la importància de les fotografies com a fonts artístiques i documentals per preservar i comprendre el passat. Repetim, és la part de Mas Iglesias, l'edifici Simir de la imatge, perquè el d'art i història de la plaça de Llibertat ha de començar en breus un període també de renovació.
Sí, és aquí al Mas Iglesias, al Simir, aquest centre de la imatge. I a la biblioteca, a les 7 de la tarda, diria que hi ha.
A la Xavier Amorós, la xerrada és possible Un món sense guerres, un col·loqui amb Xavier Garí de Barberà, historiador de la Pau.
Això serà a les 7. Anem cap a Tarragona. Què ens diuen des de Tarragona?
Doncs mira, d'aquí una mica menys a mitja horeta, a partir de les 6 de la tarda, al Museu d'Art Modern, la xerrada Gallicant vers un paisatge resilient, a càrrec de Blai Losers i Alba Sotorra.
Molt bé. Més cosetes a Tarragona?
Ja, i qui vulgui fer el pack complet, una estona més tard, a les 7 de la tarda, Dones Sàvies, llegim el patrimoni, una sessió de comentaris sobre Circe, aquesta deessa grega de la mitologia que de fet apareix a la Ilíada. A l'Odissea, perdó. La Ilíada no, a l'Odissea.
Uh-huh. Això és a la biblioteca, no?
Sí, a la Biblioteca Pública de Tarragona.
Molt rebé. Anem cap a Hospitalet de l'Infant, que ens ha deixat la Iris, que està malaltona, però hi ha cosetes.
Sí, i adreçada als més petits, a partir de 3 anys, als nens i nenes. El Vet aquí, un joc a la biblioteca, a la Sala Bonet Castellana, al Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant.
I acabem a Salou, perquè estan de festa grossa, estan de festa major d'hivern, dissabte ja tenen el cos blanc, bueno, demà tindrem cos blanc també aquí al carrer Major. Bueno, què ens porten a Salou?
Doncs mira, a Salou ja ha començat, ja arribem tard, però a la plaça del Carrilet hi ha l'actuació de la Mulassa. D'aquí una estona a les 7 de la tarda al Casal de les Dones faran homenatge a la Dona Gran. Ja conforme vagin passant les hores ja arribarem a les 11 de la nit amb l'Embalat, al Ball de Colles amb l'Orquestra Nueva Alaska. I tot això s'acabarà amb una gran festa disco de colles de la Festa Major del 2025 a partir de les 3 de la matinada, o sigui que ja per empalmar directament ja gairebé amb el carrer Major de demà.
Ostres, 3 de la matinada. Jo fa temps que no me'n vaig a dormir passades les 3 de la matinada, fa temps.
Jo he d'admetre que alguna vegada ho he pensat, però dic, ostres, si l'endemà apareixo aquí l'informatiu amb una veu de raspada d'això... La gent sabrà que he dormit poc, però...
Sí, però sí, sempre... no, ja... Jo ja soc de tardeos, eh? Ja
s'ha posat tardeos, molt de moda el tardeo, eh?
Ah, s'està posant molt de moda, eh?
S'ha posat molt de moda.
Molts dels tardeos. La millor manera de passar les tardes és amb el carrer Major, de dilluns a divendres. Després ja, dissabte...
Que cadascú ho passi com
vulgui. Cadascú ho faci el que vulgui. I diumenges a la tarda també. Però de dilluns a divendres, de 4 a 6, el millor tardeo, al carrer Major. Aleix, gràcies. Ara et passo el relleu. Fins ara.
Perfecte.
M'acomiado a tots vostès, amics i amigues, deixant-los en les mans de l'Aleix i de l'Adrià, que són els encarregats de posar les veus a les 6 emissores del Camp de Tarragona que fem al carrer Major, a la part informativa. La veu de Toni Mateos s'acomiada fins demà. Adeu!
L'actualitat del Camp de Tarragona a carrer Major.
Doncs... Doncs deixem el Toni Mateus amb el seu particular tardeu i nosaltres que ens encaminem cap a l'informatiu que fem possible les 6 emissores que formem part de la Carrer Major. Us parlem en nom d'aquestes 6 emissores, l'Adrià Duc des dels estudis de Radio Ciutat de Tarragona i jo mateix, l'Àlex Pérez, des de la nova Ràdio de Reus i també, òbviament, el Raúl Escarvajal, que sempre ens està donant aquesta cobertura tècnica. Comencem amb un dels temes del dia i és que ahir el Parlament va aprovar revertir els beneficis fiscals per a les apostes del 15 al 5, del 10% al 55%, i avui la consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, tot i així, ha defensat el Hard Rock en una entrevista que ha donat a Catalunya Ràdio i ha remarcat que assegura que hi ha molts elements positius lligats al turisme, reunions, negocis i congressos. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Romero ha insistit que la decisió de si el Hard Rock continua endavant després del canvi fiscal està en mans dels inversors del projecte.
Porta que es va aprovar ja fa molts anys, més de 10 anys, amb una licitació d'un projecte. És un projecte que el que vol és complementar PortAventura amb espais també per congressos i reunions, en un moment en què les fires, diguéssim, lligades a l'activitat econòmica estan a l'alça.
El Parlament ha aprovat aquest dimecres de manera definitiva la proposició de llei d'Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns per retornar el tipus impositiu al joc del 10% al 55% en macrocasinos. Es tracta d'un acord d'investidura del PSC amb aquests dos partits.
Seguirem pendents de com evoluciona tot plegat. Ara anem amb una notícia d'aquestes positives, i és que la Universitat Rovira i Virgili lidera un estudi que ha revelat el paper de dues vies moleculars, claus en la connexió entre nervis i músculs. Aquesta descoberta asseguen que pot ser determinant per avançar en el tractament i el disseny de teràpies futures per les malalties neuromusculars, com és el cas de l'esclerosi lateral amiotròfica.
L'estudi ha observat que la unió muscular no només rep ordres, sinó que també pot respondre i influir en com es comuniquen les neurones i els músculs. Descobrir aquests mecanismes permet entendre com es podrien dissenyar estratègies per mantenir activa la sinapsi neuromuscular, fins i tot quan la malaltia comença a progressar i que es puguin fer nous tractaments per a mantenir la funcionalitat de la unió neuromuscular en malalts d'ELA. La connexió entre les vies moleculars es produeix en un punt concret on es toquen físicament les cèl·lules. Aquest punt es diu unió neuromuscular i actua com un pont pel qual el nervi envia ordres al múscul perquè es contragui. Fins ara es pensava que el flux de la informació reguladora només anava del nervi cap al múscul, però l'estudi de la URB ha demostrat que el múscul també es comunica amb el nervi perquè aquest controli millor la contracció muscular.
I passem també a un dels altres temes del dia, i és que ahir ja vam avançar doncs, aquesta inversió de 800 milions d'euros per part de Repsol en una ecoplanta, un projecte pioner a Europa per transformar residus urbans en combustibles renovables i productes circulars, convertint-se en una solució per la reducció d'emissions de CO2 en el transport, en el mateix temps que fomenta l'economia circular. Explica'ns, Adrià, com funciona aquesta planta o com està previst que funcioni.
Doncs la instal·lació, que s'ubicarà a Tarragona i en la qual està previst invertir-hi més de 800 milions d'euros, es convertirà en la primera planta d'Europa que fabrica metanol renovable i metanol circular a partir de residus, a través de la gasificació, el procés de valorització de deixalles més avançat del món. La nova planta tindrà capacitat per processar fins a 400.000 tones anuals de residus sòlids urbans i convertir-los en 240.000 tones de combustibles renovables i productes circulars. El metanol renovable té el seu origen a les deixalles orgàniques, mentre que els productes circulars procedeixen dels no orgànics, com ara plàstics no reciclables. La seva entrada en funcionament, prevista per al 2029, suposarà la creació de 340 llocs de treball directes, indirectes i induïts d'alta especialització i uns 2.800 durant la fase de construcció. L'ecoplanta estarà integrada al complex industrial de Repsol a Tarragona. Javier Sancho, director del complex industrial de Repsol Tarragona, celebra l'aprovació d'un projecte que assegura és clau per l'empresa i el territori.
L'aprovació del projecte Ecoplanta és una molt bona notícia per al complex industrial de Repsol a Tarragona. Es tracta, de fet, la inversió industrial més gran feta a la història del complex, 800 milions d'euros, i situarà el complex industrial de Repsol a Tarragona en una posició líder en economia circular i producció de combustibles renovables.
Aquesta inversió és una clara aposta de Repsol per mantenir l'ocupació industrial a Espanya i continuar generant riquesa a l'entorn. L'ecoplanta ha estat seleccionada per la Unió Europea entre més de 300 projectes per rebre finançament a través del programa Innovation Fund. Pel seu elevat potencial per reduir emissions, el seu caràcter innovador i per ser una instal·lació única a Europa.
Aquest anunci ha generat reaccions dels diferents actius del territori, com de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona i el Sindicat de Treballadors STR, que veuen l'ecoplanta de Repsol assegurant com un model a seguir. Per altra banda, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrat aquesta inversió.
El Batlle ha recordat que aquesta inversió diversifica el polígon industrial i enllaça amb la via de combustibles renovables i economia circular. És una crònica de Guillem Camps des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Sembla que no.
Tarragona, Rubén Viñuales, ha qualificat de molt bona notícia la inversió de 800.000 euros de Repsol a l'ecoplanta de Tarragona, que ha de permetre la creació de 340 llocs de treball directes, indirectes i induïts, d'alta especialització i uns 2.800 durant la fase de construcció. La planta ha de fabricar metanol renovable i metanol circular a partir de residus a través de la gasificació, el procés de valorització de deixalles més avançat del món. El Vall ha recordat que aquesta inversió diversifica el polígon industrial i enllaça amb la via de combustibles renovables i economia circular i ha posat en context la magnitud de residus que gestionarà, assegurant que pot ser el nostre i de tota l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, també ha posat en valor que es tracta d'una tecnologia nova.
No, que generen llocs de treball, que llocs directes i indirectes, i que a més enllaça amb aquesta via, no, de combustibles renovables i a més amb una economia circular que ens quadra moltíssim.
A més, s'ha congratulat de que últimament hi hagi bones notícies a Catalunya, esmentant també la tornada de Banc Sabadell. Ha dit que són notícies bones que demostren que estem en un camí positiu a casa nostra.
No marxem de Tarragona i és que en una plana més d'actualitat de cada municipi, aquesta capital tarragonina tanca el 2024 de rècord turístic amb més de 520.000 visitants allotjats.
Més de 520.000 turistes precisament que s'han allotjat en hotels i càmpings de la ciutat de Tarragona al llarg del 2024. La xifra significa un increment del 2% respecte a l'any anterior. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona Adrià Tella.
Els 520.000 turistes s'han repartit de manera molt equitativa entre hotels i càmpings, amb estades més llargues en els càmpings, com és habitual. La ciutat ha tornat a arribar al 2024 als 1,7 milions de pernoctacions, amb una tendència a l'estabilització. L'ocupació mitjana als hotels ha estat del 62% i als càmpings d'un 50,5%. Pel que fa a la procedència dels turistes, destaca una tendència a l'alça del turisme internacional, especialment el provinent dels Estats Units. D'altra banda, la consellera de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, destaca que volen continuar treballant en la desestacionalització. De fet, assegura que aquesta aposta ja s'està notant, tenint en compte els increments de visitants registrats en els mesos més complicats, com són gener, febrer, maig, setembre o desembre. La consellera defensa que això és clau per assolir un creixement turístic sostenible. Per això han tirat endavant un pla de diagnosi de la ciutat i ara treballen en un pla de màrqueting que es farà públic al març.
Sobretot amb l'oportunitat de fer un creixement sostenible. I passava tot, sobretot molt per aquesta segmentació, per definir molt bé aquests productes que té Tarragona a oferir, que molt pocs destins tenen tanta varietat, com dèiem, que al final és història, és cultura, és gastronomia, és identitat, les festes també les marcaven, i això ens ajudava doncs, a poder fer doncs, aquesta planificació per promocionar Tarragona els diferents els 12 mesos de l'any.
La consellera de Turisme ha avançat que, malgrat encara no és oficial, Tarragona ha estat seleccionada com a destinació de turisme intel·ligent.
Moltes gràcies, Adrià Tella, per aquesta crònica des de Tarragona. Ara anem a Montblanc, on el partit Montblanc Progressa no aconsegueix aprovar la moció sobre la rehabilitació de Sant Francesc.
El govern no la va aprovar perquè creia que un dels punts podria incórrer en una il·legalitat. Ens n'amplia la informació la Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.
El principal grup a l'oposició va presentar la moció per demanar al govern que reuneixi amb els grups municipals per parlar d'aquest projecte i que informi de tota la feina que s'està fent. Un dels punts de la moció parlava de com realitzar la contractació de les empreses que han de fer els treballs per poder accelerar els terminis. El govern va interpretar en aquest punt que Montblanc Progressa suggeria fer fraccionaments de contractes per no haver de fer licitacions. L'equip de govern va demanar retirar aquest punt de la moció per poder-la votar a favor, un fet al qual Montblanc Progressa es va negar assegurant que el text no comportava cap il·legalitat. Pep Andreu, regidor de Montblanc Progressa, i Oriol Pallissó, alcalde de Montblanc.
A veure, nosaltres no estem demanant cap il·legalitat.
Només diem que, havent-hi, com hi ha aquesta voluntat de dir, escolta, que estem disposats a fer-ho de franc o que ja ho trobarem amb el projecte, que es poden escurçar els plaços, perquè si no, no hi arribarem.
El que sí que no nosaltres podem votar d'aquesta moció és el tercer punt, de cap manera. És a dir, si no es retira el tercer punt, l'equip de govern votarà en contra, perquè aquí estem demanant fer un fraccionament de contractes que no farem.
El projecte de rehabilitació de Sant Francesc va ser un dels temes més destacats del plenari. Montblanc Progressa va mostrar la seva preocupació. Destaquen que el govern no ha fet la feina com tocava i els preocupa que es puguin perdre els 3 milions d'euros aconseguits.
Moltes gràcies, Gemma Bufies, per aquesta crònica. Ara passem a Reus, on Jet2 amplia la seva oferta amb dues noves rutes a Liverpool i Londres.
La temporada de vols a l'aeroport reusenc començarà el 20 de març i s'estendrà fins al 2 de novembre, amb una oferta que busca atraure encara més viatgers procedents del Regne Unit. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
L'aerolínia Jet2 ha anunciat l'obertura de dues noves rutes des de l'aeroport de Reus cap als aeroports britànics de Liverpool i Londres-Luton aquesta primavera. Els vols iniciaran els dies 4 i 5 de maig, respectivament, i afegiran un total de 34.000 places a l'oferta estival de la companyia. La companyia, que el 2023 va ser la segona aerolínia amb més passatgers a Reus, espera superar els 190.000 passatgers aquest estiu, un augment del 22% respecte a l'any anterior. La temporada de vols a l'aeroport reusenc començarà el 20 de març i s'estendrà fins al 2 de novembre amb una oferta que busca atraure més viatgers procedents del Regne Unit. L'aerolínia operarà vols directes a 12 de les seves bases britàniques, incloent-hi la seva ruta exclusiva a Edimburg. A més, ampliarà les freqüències setmanals de 31 a 40 vols durant l'estiu.
Gràcies, Laura, i no marxem de Reus, on el Partit Popular lamenta que el govern no aposti pel Passeig Nord.
També han mostrat el seu descontent davant les respostes descontextualitzades del regidor de Via Pública, Daniel Marcos. Ens ho explica també des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Partit Popular de Reus ha criticat la manca de suport del govern municipal a la seva moció sobre la remodelació i el creixement del Passeig Nord presentada en el darrer ple. Només van rebre el suport dels grups de l'oposició, amb l'excepció de la CUP, que va votar en contra. A més, el grup municipal ha lamentat les respostes descontextualitzades del regidor de Via Pública, Daniel Marcos, que segons ells va respondre de manera agressiva a les preguntes plantejades. Des del Partit Popular insisteixen que el seu objectiu és millorar la qualitat de vida dels reusencs i demanen més seriositat en la gestió municipal. Escoltem a Sílvia Virgili, regidora del PP de Reus.
Bastant fora de to, sense sentit, amb una clara intenció d'atac, barrejant el Congrés dels Diputats. A veure, estem a Reus, s'ha de fer política de Reus i la política que fem nosaltres és la municipal.
Finalment, han posat en relleu la importància de la transparència en les aportacions municipals als mitjans de comunicació locals i han reivindicat la necessitat de garantir recursos per al periodisme de proximitat.
Gràcies, Laura, per aquestes dues cròniques. Ara tornem a Tarragona, on 700 alumnes tarragonins han participat en el Dia Escolar de la No Violència i la Pau.
Es tracta d'una iniciativa internacional celebrada el 30 de gener en commemoració del líder pacifista Mahatma Gandhi. L'alcalde Vinyuales ha assistit en aquesta 13a edició on es promovia la mediació. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Maria Prat.
Més de 700 infants, adolescents i professors de 12 centres educatius de Tarragona han assistit aquest 30 de gener per celebrar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, un acte que arriba a la seva 13a edició al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Enguany, sota el lema Caminem cap a la pau, s'ha reivindicat amb diverses actuacions la mediació, temàtica escollida per explicar-la com a instrument d'aprenentatge davant els conflictes. Durant l'acte, les propostes treballades durant el primer trimestre, els alumnes que dirigien l'acte han volgut fer unes preguntes a l'alcalde tarragoní, Rubén Vinyuales, que ha remarcat la importància que té parlar davant dels conflictes, exaltant també l'empatia.
Barallar-te amb algú sempre és una mala decisió. Sempre és millor trobar un camí de parlar-ho i si volem la mateixa joguina, doncs la compartim. Jugues tu una estona i jo una altra estona. I això ens ho van ensenyar amb petites lliçons que a vegades ni te n'adonaves, però que el que ens han fet és que, bueno, que ara, per exemple, vosaltres doncs pugueu viure, per sort, aquí i no tot el món, per desgràcia, per això és tan important parlar de pau. Aquí es viu una llibertat superior a quan nosaltres érem més petits.
Educació per la Pau és un projecte que planteja línies de treball i activitats compartides entre els centres que hi participen. 2.000 alumnes són els que s'han sumat aquest any. L'Ajuntament de Tarragona, en col·laboració d'altres organismes educadors, han fet possible aquest dia assenyalat per promoure la pau a l'escola.
Passem ara a notícies en format més veu, començant amb l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que ha fet més d'un centenar d'operacions amb el robot Da Vinci, des que aquest es va incorporar a la tecnologia l'abril passat.
La cirurgia robòtica s'ha dut a terme en prostatectomies radicals i pieloplasties d'urologia, resecions pulmonars per a diverses patologies, procediments de tumors de colon i recte i també per a cirurgies de bypass gàstric i per a cirurgies de tumors ginecològics de matriu i cèrvix. El centre destaca que redueix el dolor postoperatori i l'estada hospitalària i genera menys complicacions que amb la cirurgia convencional. La previsió és arribar a les 200 intervencions amb la robòtica Da Vinci abans de la primavera.
I després d'aquest punt breu, passem als esports on el Reus Deportiu Virgínies juga la seva posició i la classificació als quarts de final a la Champions davant el Barcelos.
Els reusencs s'enfrontaran a l'equip portuguès aquest dijous a les 9 del vespre al Palau d'Esports. És una crònica de Laura Navarro des de la nova ràdio de Reus.
El Reus Deportiu Virgínies es juga la seva posició a la Champions League d'hoquei patins en la fase de grups aquest dijous a les 9 del vespre. I és que els reusencs rebran el Barcelos, un dels millors equips de la categoria i un rival directe a la classificació. Els bons resultats dels reusencs els permeten estar en una posició bastant estable a la classificació, que els podria assegurar els quarts de final, però poder sumar davant d'un dels millors equips seria decisiu per poder confirmar la seva presència en les eliminatòries directes. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Virgínies.
Jo crec que és la nit marcada al calendari com de les més importants de l'any. Partit espectacular on si tenim la bombonera plena doncs és un punt molt important per nosaltres. Jo crec que els dos equips donarem un espectacle terrible.
El punt clau del partit podria ser el porter Càndid Ballar, que es troba en un dels seus millors moments de la seva carrera. I una baixa sensible segurament sigui la de Maxi Oruste, que està lesionat i, per tant, es veurà com actuen els jugadors de la cantera per contrarrestar aquesta baixa.
Moltes gràcies, Laura, per aquesta crònica. I seguim en esports, on el Nàstic continua preparant el partit de dissabte al camp del Celta Fortuna, després de perdre precisament ahir davant l'Andorra al nou estadi per 0-2 en els quarts de final de la Copa Catalunya.
A més, a la mitja part del partit, el club va anunciar la rescisió de contracte d'Àlex López. El migcampista deixa el club després de mitja temporada amb un protagonisme molt menor al que s'esperava i fitxa pel Marbella, de l'altre grup de la Primera Federació.
I acabarem amb cultura, on els Pets comencen a Girona la gira dels 40 anys que arribarà el juny a Tarragona. Aquesta gira recupera 50 cançons de 4 discos dividits en 2 concerts. Ricard Lao, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Els Pets estrenen aquest cap de setmana a Girona la seva gira de celebració dels 40 anys. La banda tarragonina oferirà un doble concert recuperant 4 dels seus discos, igual que faran el 21 i el 22 de juny al Teatre Auditori del Camp de Mar. En una entrevista al programa Bon Dia a Tarragona, el bateria dels Pets, Joan Reig, reflexiona sobre el paper clau que ha jugat el grup en el panorama del pop-rock català, però també analitza les diferències entre Girona i Tarragona en el plànol cultural i diu que Tarragona s'ho ha de creure molt més.
Però crec que Tarragona té un problema de creure's les coses, creure's que pot ser una potència cultural, no a nivell de països catalans, sinó a nivell europeu. Jo crec que Girona, la virtut que té, és que es creuen bé les coses, no?
La gira recupera 50 cançons dividits en 2 concerts. Reig creu que s'han mantingut units 40 anys per l'amistat entre els seus components i perquè formen part de la banda sonora de diverses generacions. Els concerts suposaran recuperar velles cançons amb nous arranjaments. El bateria dels Pets apunta que volen preparar un concert especial de comiat de la gira el proper 24 de desembre, coincidint just amb el 40è aniversari de la primera actuació, i que els agradaria fer-ho a Constantí o ben a prop.
Doncs aquest ha sigut l'informatiu. Fins demà.